L'Hora Mora d'Ebre, amb Andreu Prunera.
Doncs obrim els micròfons de la ràdio i avui saludem al director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, el senyor Miquel Puig. Molt bon dia, senyor Puig.
Bon dia.
Bon dia. Bé, estem aquí, senyor Miquel Puig, per parlar una mica del tema de fosses comunes, per temes de memòria, i és que aquest cap de setmana a Tortosa, en una jornada tècnica sobre fosses comunes, doncs es va donar a conèixer, no?, que la Generalitat planteja, no?, tirar endavant la localització de noves fosses comunes, sobretot aquí al front de l'Ebre, i l'actualització d'aquest mapa de fosses.
Sí, és així. És a dir, el mapa de fosses és una eina que està viva i que va creixent cada any. Llavors hi ha força, hi ha 345 fosses documentades actualment, de les quals 142 són fosses que considerem confirmades, amb una alta probabilitat de que realment hi hagi existeixi la fossa, i la resta de 243 són fosses que tenen un caràcter de probabilitat, és a dir, que poden estar, que ens han arribat i les hem localitzat a través de fonts orals o de documents, però si més no, no ens donen una certesa absoluta sobre la seva existència. Per exemple, en la darrera campanya que vam fer a la Serra de Riés, a l'Alt Penedès, ens vam trobar que moltes de les fosses que teníem establertes amb caràcter probable doncs no es van poder confirmar. Ens parlaven de fosses massives on hi podien haver 9, 10 o més persones que havien estat inhumades allà, i el que van trobar eren fosses individuals. Perquè tres fosses individuals, doncs perquè el terreny de vegades més per si era un terreny molt rocós, on hi havia molt poca potència de sòl, hi havia pocs llocs per enterrar, i pràcticament era descartable que hi haguessin fosses massives, fosses comunes. Doncs bé, com deia, el mapa de fosses és una eina viva. Aquest any hem incorporat una part important, que són les fosses situades al Solsonès, a la Segarra i a la Urgell, que havia estat fruit d'un treball excel·lent de l'Institut d'Estudis de la Sort de les Setans de Solsona, i que en breu podem anunciar que ja estan incorporades i les donarem a conèixer al públic. Doncs en aquesta veïna viva, en aquesta institució que és el mapa de fosses, el que estem treballant ara sense descans és per incorporar ja de manera profunda i sistemàtica, amb rigor, totes les fosses que es puguin documentar del front de la batalla de l'Ebre, tant a la Terra Alta com a la Ribera d'Ebre, com a altres comarques que van ser irradiades per aquesta batalla. Perquè era un treball ingent. Hem començat i ja estem posant les bases i desenvolupant les eines per dur-lo a terme, però vaja, és la nova frontera, és el nou horitzó, i serà una cosa força important i força interessant.
Així es treballa una mica per territoris, podríem dir, no? Perquè, clar, aquí sempre que parlem del mapa de fosses, hi ha una mica de decepció al veure que a la Terra Alta, per exemple, no hi ha cap fossa confirmada, no? I va ser l'escenari principal de la batalla de l'Ebre, o a la Ribera d'Ebre només n'hi ha una, a la Serra d'Almos. Per això, és un tema que es va focalitzant primer al Font del Segre, ara hem estat a Solsona, ara vindran cap aquí a l'Ebre?
Sí, el que passa, és a dir, davant de tota... Per exemple, l'exemple que acabo de posar de la Serra de Riés, és a dir, les fonts a través de les quals ens nodrim doncs, són la memòria oral, i de vegades comptem amb documents escrits. Però tot i això, en l'àmbit de les fosses i de les fosses comunes, doncs s'ha de ser molt, molt prudent. Precisament el percentatge amb què s'estableix les fosses ja confirmades i les fosses probables en el propi mapa de fosses, i una tercera part són confirmades i les altres dues terceres parts són probables, ja ho posa de manifest. Per tant, el treball ha de ser un treball d'un rigor científic extrem, on hi juguen doncs, la història, la historiografia, una recerca en els arxius també important, la cerca d'evidències arqueològiques. Llavors, el que es fa en el mapa de fosses és anar volcant encàrrecs o treballs ja realitzats, amb els que es compta l'autorització per part dels autors per realitzar el volcatge en el propi mapa. És a dir, els treballs historiogràfics o arqueològics que tenim a disposició o que hem encarregat des de la Generalitat mateix són els que van apareixent plasmats i reflexats en les fosses que es van introduint dintre el mapa. I sempre procurem que es faci amb el màxim rigor i de la manera més acurada, per no caure en errors o per no caure en decepcions posteriors. Bé, doncs, l'àmbit que és certament complex i difícil de treballar, que és l'àmbit de la Batalla de l'Ebre, és el que s'abordarà ara. Tot aquest territori de la Terra Alta a la Ribera d'Ebre i altres comarques que puguin haver estat irradiades per aquest àmbit de la batalla. I haurà de ser una feina molt exhaustiva, molt rigorosa, amb persones sobre el terreny, i un cop completada es reflexarà en el propi mapa de fosses.
Parlem de l'any 2016, no? I quin és el protocol que se segueix? D'entrada, Volcano, com ha dit bé, els estudis que s'han efectuat sobre la zona de les entitats, suposo, dels acadèmics, i després com es comprova i com es localitza tot això?
Bé, no, és a dir, aquelles altre cop és això, és a dir, a través dels estudis i del nostre propi treball, veient aquelles fosses que tenen una alta probabilitat que podem considerar com a confirmades, i aquelles, doncs la seva existència queda com molt més lleu. És una cosa molt més difícil de precisar, llavors les considerem d'un caràcter probable. Llavors, una vegada, un cop configurades o un cop establertes en el mapa de fosses, que és una eina que té la virtualitat i la funcionalitat que té, les intervencions que s'hagin de realitzar respecte de les fosses del territori ja segueix un altre camí. Un cop hi hagi evidències arqueològiques d'aquesta fossa, bé perquè s'han trobat restes en superfície, bé perquè famílies de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme ens insten a actuar en un lloc determinat, és quan l'administració es planteja i examina de manera rigorosa també la possibilitat d'actuar. Un cop documentada aquesta possible actuació, l'administració té un òrgan consultor, un òrgan assessor, que és el Comitè Tècnic de Fosses, que és el nom amb què es coneix, el nom real és molt més llarg, és el Comitè Tècnic de la Recuperació i Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dictadura Franquista. Doncs en el marc d'aquest Comitè Tècnic, que reuneix diverses vegades a l'any, es porten tots els casos que s'han anat sol·licitant, juntament amb tota la recerca que s'ha fet al seu voltant, i aquells casos que es veuen amb més possibilitats d'èxit, és a dir, on tota la recerca acredita la possibilitat de que realment hi hagi una fossa al lloc on s'indica, doncs són aquests casos els que es duen a terme i on es programa l'actuació i es du a terme quan resulta escaient.
Quan diu que les famílies de les víctimes insten, vol dir que financien tota l'excavació i tots els estudis?
No, insten vull dir que fan simplement la sol·licitud. La llei catalana, la llei de fosses, la llei 10/2009, estableix que tot, que en el cas de la competència de la Generalitat de Catalunya, a Catalunya, les fosses, les actuacions les du a terme la pròpia administració, la Generalitat, a càrrec del pressupost públic, del pressupost de la Generalitat. És a dir, tota l'actuació va a càrrec del pressupost públic i les famílies, les entitats, els interessats són els que fan la sol·licitud.
Per identificar, si parlem d'exhumacions i parlem del banc d'ADN, no?, que ha sorgit en els últims anys aquí, a les Terres de l'Ebre, hi va haver un mandat, no? Crec que a vols de Nadal, a vols de final d'any, de fa dos anys, que es va aprovar al Parlament per actualitzar el mapa de fosses, per promoure sistemàticament les exhumacions. Sembla que això està una mica estancat en aquest moment.
Bé, una altra vegada estem en un àmbit d'una complexitat immensa on s'ha d'actuar amb rigor i s'ha de procurar actuar bé, i les passes que es donin i el que es faci s'ha de procurar que estigui ben encaminat i ben fet des d'un bon inici. Llavors, la identificació genètica de les restes trobades en el marc d'excavacions arqueològiques i que s'hagin exhumat i la seva identificació mitjançant el creuament amb dades genètiques de familiars, de persones vives, és una cosa que per llei també se n'ha de fer càrrec l'administració, la Generalitat de Catalunya, en el seu àmbit. Llavors, atès aquesta obligació de la identificació de les persones desaparegudes, la Generalitat està duent a terme tota una sèrie d'actuacions per la creació de realment un, el que podríem dir, el que s'anomena banc d'ADN, que en realitat és una col·lecció d'identificadors genètics de persones vives, és a dir, les famílies dels desapareguts en la Guerra Civil i la dictadura franquista, que així ho desitgin, haurien de deixar les seves dades genètiques en aquesta col·lecció, i cada vegada que es procedís a l'exhumació d'una fossa o d'una fossa comuna, doncs les restes que s'hi trobessin podrien ser contrastades, la llei de les restes que s'hi trobessin podrien ser contrastades amb els identificadors d'aquesta col·lecció per veure si hi ha algun vincle de parentesc i poder procedir així a la identificació de les famílies. Aquest projecte és un projecte molt atractiu, és un projecte que s'ha dut a terme a nivell internacional, són realitats en altres conflictes sagnants que van produir grans pèrdues per motiu de conflictes civils o de la pura repressió, i s'han dut a terme amb més o menys èxit. En el nostre cas particular hem de tenir en compte que estem parlant d'uns esdeveniments que van succeir fa 75, 70, 65 anys, en aquests lapses de temps, si comparem també les repressions tardanes, no? Llavors, el que ens trobem en l'àmbit català, doncs, són restes ja antigues que poden estar malmeses, depenent del terreny on s'hagin pogut estar, de vegades contaminades si han estat manipulades, d'una identificació, per tant, costosa per part de les restes antigues. Llavors, això el que ens fa pensar, el que sempre ha mogut les actuacions del govern de la Generalitat, és en emprar les tecnologies més desenvolupades que hi puguin haver actualment en l'àmbit de la genòmica. L'àmbit de la genòmica s'ha desenvolupat molt ràpidament en els darrers anys i ha donat un gran salt endavant. Llavors, realment, avui en dia tenim tecnologies que ens podrien facilitar molt la feina, més enllà de la metodologia de la forense clàssica, d'identificació d'ADN que s'ha fet al llarg del temps en els àmbits policials, judicials. Sempre hem pensat que si apliquem en canvi les tecnologies de la nova genòmica, els resultats en la identificació de persones desaparegudes i respecte a restes antigues d'un estat de difícil conservació, sempre ens produirà uns millors resultats. Llavors, atès aquest context i aquest panorama, el que impulsem i estem impulsant i treballant i de valent des de l'administració és intentar fer confluir els diferents projectes que avui en dia estan en marxa, els diferents àmbits de saber i de treball que hi ha a Catalunya, per crear un banc d'ADN, una col·lecció de genètica de persones vives que sigui realment potent i que compti amb la millor tecnologia perquè els resultats siguin prou reeixits. I en això estem. És a dir, portem mesos reunint-nos amb les diferents iniciatives que hi ha en marxa i fent intentada que conflueixin en una de sola. I en aquestes estem. I d'altra banda, el que estem també construint és l'instrument a partir del qual es crearà aquest banc d'ADN o aquesta col·lecció genètica. I llavors es tractaria que fos prou flexible, que comptés amb recursos suficients, que aquests recursos fossin continuats en el temps. Llavors, atenent el context pressupostari en el que estem, doncs això requereix de paciència i requereix d'un cert temps perquè les coses s'han de preparar bé. Però vaja, les dificultats no ens fan enrere i seguim treballant, i estem treballant ara mateix.
Sí, suposo que una de les parts que hauria de confluir és aquest banc d'ADN pels desapareguts de la Guerra Civil, no?, que encapçala, no?, el senyor Roger Hèdia.
Sí, aquí, és una tasca encomiable d'un mèrit increïble que persones així, activistes, en el seu que en el seu temps lliure pues, es dediquin en cos i ànima amb aquest objectiu que és tan important per tanta gent. Vull dir, és un dels actors principals, sí, és així.
En aquest sentit, no, de les entitats de memòria, critiquen una mica el paper que està jugant el Memorial de les Campusines, no? Que bé, molta gent diu que no saben què hi ha allí, si les restes estan totes juntes, si estan classificades per separat, com funciona el Memorial de les Campusines, si es podran examinar les restes que hi ha allí. Vull dir, denuncien des de les entitats de memòria un gran desconeixement envers el funcionament del Memorial de la Fatarella.
El Memorial de la Fatarella és això, és un memorial on cada any es reuneixen les persones dels apareguts que estan inscrits aquell any en el cens de persones desaparegudes. S'hi posa una placa de gent de tot l'estat espanyol. Aquest any hem tingut la presència de familiars de brigadistes internacionals que venien des de Nova Zelanda o des de Puerto Rico, i s'hi fa un acte de memòria on les famílies doncs realment ho agraeixen molt perquè és passar de l'oblit a veure un reconeixement. Aquesta és la funció simbòlica i de reparació de les víctimes primordial, que és important. I a la vegada, el Memorial de les Campusines, en el seu interior, té una càmera on s'hi depositen les restes que es troben
en superfície
sí. O bé resultat d'actuacions o no s'ha pogut dur a terme una identificació, doncs es dipositen a l'interior del Memorial de les Campusines. L'interior del Memorial de les Campusines, que és accessible des de la pàgina web, és un interior que està en un estat impecable, és a dir, és un interior forrat de fusta, on hi ha una sèrie de prestatgeries i amb caixes perfectament homologades i amb els materials que són del material necessari per a guardar aquest tipus de restes, i perfectament identificades s'hi guarden les restes. A la vegada hi ha un doble registre de les restes que es van depositant allà dintre. Llavors el que passa és que hi ha un gran desconeixement que no en sabem d'una raó, perquè vull dir, tot això és accessible a través d'una pàgina web, l'interior del Memorial de les Campusines. Recordo que en la segona jornada d'arqueologia i patrimoni que vam celebrar dissabte passat, el ponent que venia per part de la Subdirecció General de Memòria em va ensenyar una fotografia i va explicar també la metodologia de registre i de conservació. Vull dir que en aquest cas el Memorial de les Campusines no té res que veure amb altres monuments que hi puguin haver, o inclús amb altre tipus de monument funerari. No, el Memorial de les Campusines a l'exterior és un lloc de memòria i dignificació, i a l'interior és un lloc perfectament homologat, perfectament identificat, perfectament registrat, on es guarden les restes amb tota seguretat i ben conservades.
Perfecte, moltíssimes gràcies, senyor Miquel Puig. L'última li volia preguntar també sobre la simbologia franquista, no? A 40 anys de la mort del dictador, hi ha encara molts indrets on es conserva, no, simbologia franquista. Quina és la posició de la Generalitat en aquest aspecte? No, són 60 i pico elements, per exemple, en una comarca tan petita com la Terra Alta.
Bé, la posició de la Generalitat expressada per activa i per passiva reiterades vegades és que aquests símbols s'han de retirar de la manera més ràpida possible. I tots els símbols que han quedat o que estaven depenien de l'àmbit competencial de l'administració de la Generalitat de Catalunya ja foren retirats fa temps. El que passa és que alguns d'aquests símbols pues, estan en l'àmbit competencial d'administracions territorials que no són la Generalitat, i des de la Generalitat el que fem és instar-los perquè duguin a terme les actuacions necessàries perquè aquests símbols siguin retirats. Moltes vegades com a explicació que jo mateix em dono passejant pel territori, me n'adono que de vegades la no retirada d'aquests símbols pot ser més aviat pot estar motivat per la pura desídia o pel pur oblit, cosa que és igualment condenable com la no voluntat de retirar-los. Per tant, des del govern de la Generalitat sempre hem instat i seguim instant a totes aquelles administracions que tinguin símbols en el seu àmbit perquè procedeixin a la seva retirada o, en tot cas, a la seva adequada museïtació si és que aquest símbol ha de ser objecte d'un tractament específic. Però no perquè estiguin en l'àmbit de la via pública o del paisatge urbà o del paisatge rural, no ho considerem aviat.
En cas del monument de Tortosa seria així. No? Per exemple, hi ha un buit que no se sap a quina administració correspondria actuar-hi.
Bueno, des de la gent respecte del monòlit de Tortosa, jo entenc, si no m'equivoco, les meves darreres notícies és que l'Ajuntament de Tortosa està emprenent determinades accions com la realització d'una consulta ciutadana per dur a terme això que li acabo d'assenyalar. Per part de l'Ajuntament de Tortosa s'estan donant els passos per veure què es fa amb aquest símbol en concret.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Miquel Puig, director general de Memòria i Pau de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vostès, ha estat un plaer. Adéu-siau.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.